Si els joves dels 60 van fer la revolució sexual, nosaltres sembla que hem tingut clar en molts moments que això ja ho teníem superat, que els drets LGTBI estaven blindats, que més o menys havíem assolit la llibertat sexual femenina i que no teníem ni tants tabús, ni érem tan puritans, etc. Però potser hem pecat una mica d'optimistes. Hi ha estudis que assenyalen una recessió sexual entre els joves, especialment a la generació Z, però també els millennials. Menys interès pel sexe, menys relacions sexuals, i també la onada antifeminista, la reacció antifeminista, ha posat molt el focus al sexe, pràcticament assenyalant la sexualitat com una cosa que degrada les dones. Hem parlat molt de sexe a totes hores i des de tot arreu. I potser per això hi ha hagut un punt de sobreanàlisi. Potser n'hem parlat massa, potser ho hem sobreanalitzat. O potser no, potser simplement ho hem simplificat i hem reduït a simplificacions una qüestió tan complexa com és el desig. Parlarem de tot això, que ja sabem que són molts temes, però intentarem, com a mínim, fer una primera aproximació. I, com sempre, ho parlarem amb vosaltres, que ja sabeu que després de la conversa podeu venir i dir-hi la vostra. Bon vespre i benvinguts a La crisi dels 30, un espai de trobada en català des del bar Casa el Mirall de Barcelona. Avui parlarem de sexualitat, que és un tema amplíssim. Obrirem molts temes i segurament ens quedaran molts per obrir, segurament. I ho farem amb dues persones, una que està molt acostumada a parlar del tema, ella és la Beti Badia, sexòloga, benvinguda.
Merci. Només parlo d'aquest tema, de fet.
Només parles d'aquest tema.
M'ha tocat.
T'agradaria que et truquessin per altres?
M'encantaria, ja... m'encantaria. Però clar, després tinc por de cagar-la, perquè sé molt d'una cosa, de la resta potser no tant.
I el Leo Espluga, filòsof, la persona més jove que segurament vindrà aquest podcast, que és com una secta de millennials, val?
Sí, estic d'impostor
total. Estàs una mica d'impostor de millennial. Benvingut, també.
Bones.
Tu no parles habitualment de sexualitat, és un dels temes dels quals parles, però parles de moltes coses.
Sí, algun cop. De fet, vam tenir una conversa els dos sobre això fa no massa, vull dir que sí, sí.
Parlarem de sexualitat. Aquest podcast es diu La crisi dels 30. Sempre començo amb una pregunta, diguem, generacional i després ja toquem altres temes que poden ser més amplis. Es parla ara de que els joves estan com en una recessió sexual. No sé si aquest seria el concepte més adequat. Hi ha diversos estudis que assenyalen alguna cosa així, com que especialment la generació Z, però també els millennials, haurien perdut l'interès pel sexe, tindrien menys relacions sexuals, etc. Creieu que això és així? Ho heu detectat? Penseu que hi ha a vegades potser un punt de sensacionalisme també dels mitjans, de voler fer titulars fàcils?
Em mireu a mi, eh? De res.
Sí, sí.
Sento que sí, que pot ser. També és veritat que jo, sent millennial / generació Z, no he viscut moltes altres generacions, per molt que potser ho hagi pogut estudiar, no? Penso que sí que és probable que hi hagi menys sexe, però perquè estem ultraestimulats per altres coses, existeixen les pantalles, que penso que això fa molt de mal en aquest sentit, però també perquè el fet de que es parli més de sexe o hi hagi més educació sexual fa que la gent també entengui o naturalitzi més que no sempre ha de tenir desig o que no es forci i s'accepti i llavors no es posi a tenir relacions quan no volen tenir relacions, no? Sí que hi ha un tema que la pròpia educació sexual, en aquest sentit, jo crec que ha empoderat i ha fet que la gent estigui més connectada.
Que potser hi ha una part dolenta, que és la qüestió pantalles, hiperestimulació, tenim massa coses al voltant, i una altra bona de tenim una... Bueno, sabem posar límits, no? També.
Exacte, o sigui, penso que és una cosa multicausal del tot, com pràcticament tot, però que hi ha una cosa de l'avanç tecnològic, no? En el moment en què estem en el context històric, però també de que l'educació sexual sí avança cada cop ara en parlem més i això doncs fa que ens empoderem i que puguem posar límits, com deies. Sí, sí.
Sí, jo crec que per una banda, sí, evidentment hi ha una mica de sensacionalisme, evidentment, perquè és una notícia que agrada, però per l'altra banda crec que sí que hi ha aquesta doble condició, no?, que multifactorial, que d'una banda aquest accés a la informació ens dona certa autonomia i aquesta autonomia es tradueix en molts cops un no exercici de la sexualitat, que és una cosa bastant comuna, de fet, i per l'altra banda també passa una cosa que sento ja treure aquí la matraca, que és que d'alguna manera hi ha un excés de sexualitat al món, que no és tant de la libido individual o la libido que s'acaba convertint en un acte sexual, sinó la sexualitat de tot, no?, d'alguna manera. És a dir, hi ha una explotació del desig mercantil en un sentit de la millor manera de que tu compres algú és que desitgis aquell objecte sexualment, d'alguna manera, llavors hi ha una explotació de la pròpia sexualitat que ens deixa drenades. Llavors, tenim el desig tan saturat d'alguna manera que ens costa molt, crec, treballar una sexualitat que estigui atravessada per un desig, no? Llavors, fa que d'alguna manera ens estiguem una mica com estabornides, no?
Sí. Així. És que hi ha un punt aquí també, que és que quan el sexe era més tabú o era algo més prohibit, o sigui, és evident que al nostre cervell li agraden les coses prohibides i tabú, per molt que siguin moltes vegades una xusta, no? Però és veritat. Llavors, clar, ens volem apropar a això perquè és com quan de petita et deien no fumis, el missatge que t'arriba és com de buah, fumes de macarra, que bé, en algun moment ho acabes fent, no? O no? Però va per aquí, que de sobte, en el moment en què en parlem molt i de sobte posem el discurs expositiu al mig i tal, passa de ser una cosa que potser ens donava cert morbo i ara és com algú que, ah, vale, sí, és natural, tal, no sé què. Evidentment aquest discurs és ultra necessari, eh? Però potser això també genera el fet de dir, ah, bueno, com és una cosa més vainilla ja no ens interessa tant.
Mm. El tenim tan a l'abast o ho hem naturalitzat tant que ja no és tan atractiu.
Sí, i que d'alguna manera ho hem clinificat. Una, o sigui, clinificat sí. És una expressió una mica estranya, m'ha acabat de la manga, però li hem donat un atribut clínic una mica potser excessiu o una anàlisi que no ha entrat tant a l'element singular de la relació sexual, sinó que ha aplicat una categoria que a vegades es rep d'una manera potser externa o molt com delimitada, i això fa que... si abans, d'alguna manera, era aquest misteri que després es convertia en un desastre, també perquè aquest misteri s'acaba traduint en una cosa patosa de no sé, no? O una tragèdia, avui en dia aquest accés d'informació també fa que, d'alguna manera, ens vulguem adherir a una norma que potser ja no és tan misteriosa, sinó més clínica o més estipulada, que tampoc sabem executar. Llavors, al final, hi ha un procés de despersonalització, no? D'alguna manera. Jo crec que a la gent li passa molt, això, no? És com, vale, no puc tenir una relació amb el sexe com de macarra, entrem a quasi una prova de macarra, però tampoc puc tenir aquesta relació de fer aquest que m'han venut, que funciona, i llavors com que no ens adherim a cap lloc, no? I ens sentim una mica també, crec que... en tierra de nadie, d'alguna manera, no? Com a l'intempèrie.
Sí, jo penso que també això que dius, Luca, això que s'ha clinificat molt és una conseqüència de que durant molts anys a ningú li ha importat estudiar-ho i hem sigut una ciència que al dia d'avui ha estudiat tothom moltíssim, sobretot si parlàvem de vulves i vagines, vull dir que fins a l'any 98, si no m'equivoco, 96-98, no es descobreix l'estructura real del clítoris, per exemple.
98,
no?
98.
Clar, és un escàndol. Llavors, ara, per contrapunt, pues, hi ha un moment, bueno, en pocs anys, perquè jo vaig estudiar sexologia fa 6-7 anys, crec, i érem 10 persones i era com que és raro una sexòloga. Ara tires una pedra i en surten 50. O sigui, per mi al principi, fa uns anys, era raríssim ser sexòloga, ara segueix sent raro, però vull dir que ja és una cosa que la gent en parla i ho sabem, no? Vull dir que hi ha un auge i que la ciència està ficant el focus allà. Per què? Perquè ens ha importat, però és com tot, que ara posem el focus aquí i ja, doncs, ràpidament ens hem cansat una mica. O sigui, que al principi una sexòloga a Instagram era divertidíssim i ara ja és com, bueno, una altra vegada parlant del ghosting, no? Bueno.
Clar, hem parlat també del tema les darreres dècades o els darrers anys des de molts àmbits, des de molts sectors, feminisme, altres sectors també hi ha hagut una reacció a tot això. Creieu que hi ha un punt que l'hem sobreanalitzat, que el discurs s'ha acabat menjant tota la resta, que ens hem atabalat una mica amb el tema? No ho sé.
Jo crec que no. O sigui, crec que no existeix alguna cosa així com el sobreanàlisi, existeix el mal anàlisi, no? O sigui, que això és un vici de la filosofia, però crec que tot mereix ser molt ben analitzat i analitzat exhaustivament, però entenent que el propi acte d'anàlisi no és un acte innocent, que crec que és una cosa que se'ns oblida moltes vegades, no? L'acte d'analitzar algú requereix d'unes cures o d'una atenció o una mirada que modifica l'objecte d'estudi. És a dir, quan estudiem algú no podem pretendre que l'acte d'estudi no modifiqui l'objecte que sigui estudiat, que és una cosa que sembla una mica estúpida de dir, però crec que és molt important, no? Vull dir, quan estudiem, intervenim en allò que estudiem. Llavors crec que hem d'intervenir en un projecte ideològic, segurament, no? O sigui, a mi m'interessa... O sigui, anem a analitzar això, però perquè desitgem un món millor, desitgem unes relacions sexuals d'X caire, amb un X model de família... És a dir, com emmarcar-ho dintre d'un projecte emancipador, no?
Bueno,
no
sé. Bueno, és que en tant que la sexualitat és algo que està a tot arreu, tota l'estona, perquè som éssers sexuals, per molt que siguem asexuals en si, no sentim atracció, vull dir, que la sexualitat ens travessa tot el rato. Té sentit que ho analitzem, té sentit que en pensem. Potser el que diu el Leo, no? Bueno, de quina manera ho estem fent bé o no ho estem fent bé. Però és que crec que la sexualitat té una pròpia paradoxa en si mateixa, que és que hi ha alguna cosa a la sexualitat i en concret en l'atracció i en l'amor, que és que, per una banda, volem que sigui una cosa misteriosa, no? I que justament la gràcia d'aquest, bueno, sí, d'aquesta sexualitat o d'aquest amor és que no l'entenem del tot i és un gent no sé quà que t'atrau d'algú i tal, no sé quant, o sigui que és inexplicable, no? I que un amor prohibit o el que sigui, i per l'altra estem en un moment en què ho estem analitzant molt, no? I que s'ha d'analitzar, llavors, quan et... És que, de fet, és com... Quan et fas mac, bueno, com si algú es fes mac de la mare, però fer-se mac i saber tots els trucs, que és una mica bajón, doncs també, a mi, bueno, no m'ha passat, però m'imagino, no? Pues també, com la gent que estudia molt això, també ens passa, suposo que a mi, en certa manera, a mi la persona és com, ai, mira, ara m'enamoro, però ja sé una mica com va, i sé que hi ha una part que és... I llavors, perd l'encant, sí, però això no vol dir que no sigui necessari i que també hi ha un punt que el saber més i estudiar més i analitzar més, en comptes de fer-te millor en tant a quan... ser millor amant o tal, te n'adones que et fa millor en quant a tu poder ser capaç d'acceptar que tot està bé i que no tot va sobre la resta de persones, no? O que la teva autoestima estigui més protegida en aquest sentit.
Això de...
Posar límits, etcètera, no?
Però sí que suposo que vas pensant com a sexòloga, com a persona que ha pensat en el tema, rotllo, no és enamorament, és new relationship energy, no? Una cosa... Ja,
sí, però també que... dic una cosa, consejo, vendo que pa mi no tengo. Exacte. Vull dir que quan em passa a mi, jo... faig autogaslight i a totes les meves amigues, no, sí, estic super enamorada, i al cap d'una setmana ho vaig dir, pues potser no, saps? Vull dir, i per la resta, en canvi, sempre tens bona mira, no? Mm. Bueno.
No vas a dir alguna cosa,
Leo. No, bueno, apuntava que al voltant d'això del... Al final, jo des de la filosofia crec que el sexe és el que té molt a veure, o com a mínim la condició amorosa o eròtica, que és, no són ben bé el mateix, però sí que van molt de la mà, que és aquesta idea del secret, no? I una cosa que últimament jo estic molt obsessionat és una cosa que deia Derrida, que el secret secreta, com que deixa anar com un pus, no? com un liquidillo, que encara que no puguem tocar el secret, el que secreta sí que ho toquem, no? I crec que la sexualitat és una mica això. I els discursos que fem al voltant, crec que tot i així, aquesta idea del coneixement, no? O sigui, al final, conèixer molt algú no vol dir que no et pugui sorprendre, també, perquè després crec que hi ha... Com, és com la campana de Gauss, no? Una mica, que el coneixement funciona una mica així, no? Que és tota l'estona així. Llavors arriba un punt on, quan hi ha una mena d'afinitat entre el teu coneixement i el que està passant, no? Com que cada cop la imatge encaixa, sí que crec que pot haver-hi una sorpresa o un procés també d'apuració del coneixement, com que és més simbiòtic del que sembla, no? Perquè jo tinc un discurs sobre la sexualitat, perquè, clar, després d'haver llegit Foucault, ja em diràs com folles. O sigui, vull dir, que és un mal de cap, això, saps? Hòstia, estic aquí, les lleis del poder estan intervenint, el falo, la llei...
Bueno,
o sigui,
però Foucault i tot, i com més llegeixes l'assaig, més coses...
És un mal de cap.
Més les estàs cagant tot el rato, sí, sí. Exacte.
Però alhora, crec que hi ha algú d'experimentar amb la propi carn la teoria i depurar la teoria i depurar la carn. Com fer un moviment doble de revisar la teoria a través de l'experiència física i revisar l'experiència física a través de la teoria.
Clar.
Vull dir que no és tan... És com molt més... dialèctic del que sembla, no? Aquesta paraula.
Em quedo amb això de, després d'haver llegit Foucault, ja em diràs com folles, perquè té un punt de veritat, és a dir, sí, és veritat, havent llegit moltes coses i havent analitzat moltes coses, però m'ha fet gràcia especialment parlant de Foucault, perquè sí que és veritat que els darrers anys, no només els darrers anys, no, el feminisme des de fa dècades li ha donat mil voltes al tema del poder sobre el desig, de quina manera els nostres desitjos estan atrevessats. Parlo del feminisme perquè potser tots aquests debats sobre el consentiment, sobre el desig, els últims anys, per part del feminisme han estat així com molt conduïts per aquí. Hi ha aquí molt a pensar, és a dir, i aquí anava una mica amb lo de sobreanalitzar. No ho sé, per exemple, des del feminisme mateix que deia, no? Hi ha aquesta cosa de compte perquè... Per exemple, els desitjos de submissió de moltes dones o de dominació de molts homes estan atrevessats pel patriarcat, són causa del patriarcat, etc, etc. Això una banda del feminisme que ho diu. I que inclús jo diria que a vegades es focalitza molt en els homes que els tenen, i posa la part de la culpa, etc. I després hi ha una altra part del feminisme que sempre ho resol tot, tinc la sensació, bueno, si hi ha consentiment no passa res. Creieu que aquí, a part d'anar-nos al llit amb tota aquesta... moguda el cap que deies, que té un punt de... I ara com follo amb això, no? Creieu que també potser hem simplificat o polaritzat certs discursos sobre la sexualitat?
Sí, penso que si el que està polaritzat és la contradicció pròpia de sé que això no m'agrada però m'agrada, o és feminista o no, que jo tingui, o sigui, va per aquí, no? En plan,
sí, sí, sí.
És una cosa, a mi em passa molt que a consulta m'arriben moltes persones que diuen, ostres, és que tinc, jo pues, potser m'excito mirant True Crime o no sé què, i joder, que em fa això menys feminista. Bueno, crec que aquí és important, primer de tot, separar el que és una fantasia del que és un desig, no? Jo puc fantasejar amb moltes coses i això no vol dir que jo les vulgui dur a terme, no? Jo potser puc fantasejar en fer un trio, que és la fantasia número 1 de la història, no? O sigui, ho diu la ciència, però això no vol dir que jo amb la meva parella, amb la que tenim una relació monogamíssima, vulgui fer un trio, vale? Però potser és contingut que em serveix per trobar-me el que sigui, excitar-me. Llavors, són dues coses diferents. Després també entendre que totes les coses que ens agraden o que ens semblen eròtiques per lo general i en gran part venen també donades per un context cultural, se'ns ha ensenyat el que ens agrada. Llavors, té sentit i per mi no és tan contradictori que moltes ties, o sigui, puguin tenir aquest tipus de fantasies perquè se'ns ha ensenyat que això havia de ser així, no? Igual que per altra banda, doncs potser els tios se'ls ha ensenyat que pues, ser la persona que exerceix aquesta violència o que té aquest poder i fantasegem això també, no?
Clar.
Sí, jo crec que respecte a aquesta qüestió, crec que l'interessant de tant de la teoria en un sentit seriós com del sexe, és que són espais on pot haver-hi una suspensió de la moralitat. És a dir, podem abordar les problemàtiques des d'un punt de vista polític, ètic, però no moralista. Llavors, podem entendre que les coses, si una cosa li costa a l'ésser humà, o hauríem de, crec, evitar, és tindre una resposta absoluta, no? O sigui, algo així com un desig pur o una sexualitat pura seria una sexualitat feixista, d'alguna manera, no? Vull dir que sempre està atacada, sempre està... És mestiza, no?, la sexualitat. En aquest sentit, crec que és molt important... Un dels riscos que té, crec, no?, pensar aquestes qüestions sense fer el que fa el pensament feminista, que és contextualitzar o fer un anàlisi del sistema en general, és entendre que nosaltres som un subjecte relacional. La nostra identitat no és una cosa pura, aïllada del món i del seu context, sinó que som, d'alguna manera, conseqüència de la llei. Llavors, si la llei té uns determinats atributs, no reproduir-los és impossible. El que podem fer és tensionar aquesta llei, jugar amb ella, donar-li la volta, però no podem existir fora d'aquest context que comentava, no? Llavors, crec que amb aquesta qüestió, pensar la sexualitat fora de la seva pròpia història em sembla una bogeria, no? O sigui, em sembla un acte que fa que la gent acabi sent punitivista amb el seu propi cos, no? O sigui, que la gent acabi com recuperant una culpa, no? De cop, un altre cop amb la culpa. Vinga, pues otra vez con la culpa, saps?
Sentir-me culpable pels desitjos que tinc, no?
Exacte.
A sobre.
Quan, de fet, la gran pregunta que es fa a la filosofia és, des de que descobreix el desig, és som lliures de desitjar el que desitgem? La resposta és no. En cap cas som lliures de desitjar el que desitgem. Som lliures de què fem amb aquest desig i com desitgem coses després que canvien aquest desig primer. Però ningú és lliure del que desitja, no?
Mm-hmm. Total. No, i crec que el fet de ser conscient de per què m'agraden les coses que m'agraden també és una cosa molt mobilitzadora i molt terapèutica, eh? Perquè a vegades ens pensem això, que és atzarós i tal, i com que el desig a mi em posa una etiqueta, no? Si m'agrada no sé què, significa que soc un guarro o no sé què. Bueno, en el cas també de les persones que hem sigut educades com a dones, ens passa moltes vegades que, bueno, és que la culpa i la vergonya han vingut de la mà sempre amb tot el que hem fet. I hi ha un històric també, social i contextual, de que això ha estat sempre en la història de les ties i de les vulves i tal. Llavors, bueno, com gestionem això ara, no?
No,
ara que diem, sí, de sobte, com, fem feminisme, tal, no sé què, tal, sorabat i tal, empoderament, cosificació, tal. Bueno, doncs pues ens explota el cap, clar.
Clar, no, una mica per això ho deia. És evident que aquesta resposta de si és amb consentiment tot val, sí. Ho deia més com tinc la sensació que a vegades és una resposta simplificadora davant de coses més complexes, com això que deia el Leo, lliure el desig no és. A partir d'aquí, no et ratllis.
Sí.
I només faltaria que ens ratlléssim anant al llit, no? Però...
I també que, bueno, hi ha el debat sobre la taula també del tema del consentiment o desig, no? Perquè consentir al final és dir que sí a alguna cosa, però no vol dir que tu activament ho vulguis. Uh-huh. Vull dir, tu pots estar consentint coses que estan sent coaccionat per això i ho estàs dient que sí. Llavors, fins a quin punt és legítim el consentiment o amb el consentiment és suficient?
Sí. No vas afegir alguna cosa?
A més, entraríem en qüestions de la diferència entre un terme jurídic i un terme social. O sigui, hi ha una diferència molt clara, no? Però sí que és veritat que és molt important entendre que el desig no és una cosa transparent. De fet, és tot el contrari, no? De fet, Nosaltres crec que una imatge que m'ha ajudat molt a entendre això és la imatge com si hagués com un vidre tintat. No? Nosaltres, la nostra experiència, la nostra corporalitat és així. O sigui, ni posseïm els ulls que miren ni l'objecte que és contemplat, sinó tot està com filtrat d'alguna manera. I el desig és una cosa que fins que d'alguna manera no ha sigut complert o fracassat, no sabíem el que desitjàvem moltes vegades, perquè durant el motor d'aquest desig se'ns fa... No sabem què desitgem, no? Llavors, pretendre una claredat absoluta amb el desig és un acte de disciplinament propi que no ens convé tampoc. No sé, és un mal de cap el desig, o sigui, és un mal de cap.
Total. Però és que, mira, hi ha un exemple que per mi és molt clar de entendre que el que és... O sigui, el que ens agrada o desitgem ve donat per una cultura del que se'ns ha dit que ens ha d'agradar, ¿vale? I és quan ties cis et diuen que... O sigui, fan penny shaming, per exemple, no? En plan, mm-hmm. Com, m'importa moltíssim el tamany de no sé quantos. Sabem que anòticament no importa, que de fet les relacions de ties entre ties tenen molta més tasa de satisfacció, d'orgasme, etc i tal, però és que com el patriarcat, o sigui, el mateix patriarcat ja t'ha dit que sí, que lo important és el tamany, tu t'ho acabes creient i acabes caient en aquesta fal·làcia, no? Però és que no és veritat. Llavors, això et porta, o sigui, això és més que res per dir això, com entendre que, vale, el meu desig és cap a un penis gran, però per què? Perquè realment no és funcional pel teu cos. De fet, és més un marrón, un penis gran que un penis petit, no? Però com que no ho sabem i ens han dit que això és el desitjable, no ens ho qüestionem i llavors, pues, de sobte, ai, no, clar, perquè com sexualment vaig tenir sexe amb aquesta persona i tenia el penis petit, ja no, no? Mm-hmm. Bueno, és que és un desig absolutament construït, realment. Mm-hmm.
Mm-hmm. També crec que a les dones, no sé si de la nostra generació, bueno, en general a les dones sempre ens ha passat, però potser també hi ha un tema generacional aquí de... Potser hem socialitzat amb una pressió per ser molt sexuals, mm-hmm. que potser mares i àvies no van tenir tant. I aquí tot ens fa, crec, una mandonguilla encara més grossa, perquè és veritat tot això de que el desig no és transparent, que és un mal de cap, però encara és més complicat quan tu tens certa pressió per respondre a uns mandats o per dir que sí als homes, etc. No? Clar, tu, et poden estar proposant des de l'altra banda una cosa que tu no saps si t'agradarà o si no t'agradarà per aquesta cosa d'ostres, potser fins que no ho provo, no ho sé, etc. Però alhora, a vegades, fins a quin punt no estàs dient que sí o estàs dient, va, provo, per pressió, perquè no diré que no, per no ser estreta... Per... Crec que és una cosa que a les dones això també ens ha travessat molt i encara fa més complicat tota aquesta història.
Però és que normal, perquè per nosaltres el sexe és un espai que pot ser molt més violent. Mm-hmm. Vull dir, que ens fa tenir més por per lo general, no? Jo crec que també això és una cosa com més... Betis en filòsofa, no sent sexòloga, però no li votes aquest tema, com que hi ha un punt de que això que es diu com que el sexe entre homes és com que va molt a sac o se centren en el sexe i s'ha parlat el romanticisme, i en el cas de les ties no passa tant així, no crec que sigui una cosa tan cerebral, sinó una cosa més social, de que, joder, és que jo per vincular-me amb algú sexualment m'he de preocupar abans de que aquesta persona no busi de mi, perquè sabem que és una cosa que passa, no? Llavors, com que necessito que això sigui un espai de confiança, conèixer aquesta persona, etc.
I concebre-ho així no ens fa anar amb molta por, sempre? És a dir, no sé si podríem canviar-ho d'una manera més sex positive, que es diu, té un punt de terror sí. sexual, anar pensant sempre així.
Ja, potser ha sigut supercatastrofista.
No, però el que has dit al final és un missatge social, vull dir, que, sí. Ho hem pensat moltes vegades moltes dones, no? Però no sé fins a quin punt a vegades pot ser desempoderant, també.
Ja. Yeah.
No ho sé.
Però perquè sents que llavors deixem de fer coses que voldríem fer realment per aquesta por?
O... Sí, per exemple, sí. És que per mi una... No, no sé a vegades que té més pes, si la por a la violència, perquè evidentment ens la trobem i ens l'hem trobat i és molt present, o la por a no ser allò que l'home vol que siguis. O sigui, són dues pors creuades que es... Jo a vegades tinc la sensació que potser el segon a vegades encara més present, eh? No ho sé.
Sí, bueno, clar, però és que estem arrossegadíssimes de pors tota l'estona pel que fa a la sexualitat. També perquè la sexualitat, bueno, i el sexe en si és un espai ultra vulnerable i no estem acostumades a connectar amb la vulnerabilitat per lo general, no? O sigui, és algú que, bueno, sentir-nos d'aquesta manera ens fa sentir petits, no sé què, no sé quantos, no? Però, bueno, és que un gran aprenentatge també de la vida és entendre, com per créixer com a persona, no?, que la vulnerabilitat realment és una fortalesa, perquè si no som vulnerables... doncs som pràcticament psicòpates, no? Llavors hem de connectar a través d'això i la sexualitat crec que per això és un món tan ampli i per això com més saps, menys en saps, no? Perquè et fa connectar amb una part de tu que ojo, Déu-n'hi-do.
Sí, o sigui, jo crec que això últim, no, de la vulnerabilitat, o sigui, és cert que el sexe pot ser un lloc molt privilegiat a nivell de coneixement, de producció de coneixement, perquè és un lloc on, d'alguna manera, en el sexe hi ha una veritat absoluta. Hi ha diversos espais a la vida que crec que hi ha una veritat absoluta, no? Que pot ser una veritat absoluta des de estic connectant, no estic connectant. És una cosa que no hi ha matís, és molt radical en aquest sentit, no? Igual que el fracàs en l'experiència sexual és molt absolut, no? O sigui, l'experiència de quan no surt bé i et sents com una merda és una cosa molt, molt radical, no? Jo crec. Igual que quan hi ha una plenitud crec que és molt radical. Potser aquí no estàs d'acord, però jo sí que crec que hi ha una veritat on d'alguna manera, o més aviat diria que les mentides costen molt de sostenir en el sexe, no? D'alguna manera, o sigui, arriba un punt on obliguen a aquesta vulnerabilitat s'imposa d'alguna manera, no? O almenys en un espai que jo crec que estic pensant en una relació sexual amb una persona on hi ha una confiança i hi ha un reconeixement mutu previ, eh? No estic pensant en una relació sexual esporàdica, vale. Sinó estic pensant en termes d'on ja hi ha construït un espai d'exploració de la sexualitat, no? I a més crec que la sexualitat és una palanca que obliga d'alguna manera, almenys la meva experiència personal, a una conversa molt honesta, que en altres qüestions potser es pot sostenir a través de trucs discursius que el sexe no valen, no? No sé.
Però és que en si el sexe ja és en si una conversació.
Exacte.
O sigui, sí. Com que el fet de tenir sexe amb algú és estar parlant amb un altre idioma una mica, sí. No? És a dir, coneixes des d'un punt que potser és un llenguatge més o menys verbal, però ja és una conversació.
I quan no t'entens, no està molt clar
parlem
que...
Parlem altres idiomes.
Exacte. I és molt absolut, saps? Sí, o sigui... Sí, sí.
Clar, ara parlàvem de les dones i que quines pors ens venen al cap, què és el que... què és el que ens travessa més al llit. Què creieu que passa amb els homes ara mateix? Sí. Bueno. Llenço la pregunta així com supergeneral.
Mira, a mi m'agrada molt aquesta pregunta perquè és un clar exemple de veure com els homes també són supervíctimes del masclisme. Vull dir, tal com nosaltres tenim la por, la vergonya i la culpa, ells tenen la pressió per complir. Vull dir que hi ha aquesta cosa de no, jo he de tenir... he de ser un tio, no? En plan, de l'anunci de l'Espais una mica i tenir una elecció superforta i durar moltíssim i com ser un superencastador, ta-ta-ta. Bueno, que és empotrador.
Sí, m'encanta la paraula, encastador.
Llavors, clar, hi ha una pressió també molt forta, perquè ja pel teu propi sistema nerviós, i això no tirarà. Vull dir, quan el teu sistema nerviós detecta que hi ha una senyal d'alerta molt forta, no un estressor, el que fa és enviar, o sigui, entendre que hem de fugir o ens paralitzem, no? Llavors la sang i tot se'n va cap a les cames i xau. O sigui que, literalment, com aquest, la pròpia creença de he de complir, he de ser el millor, de ser un empotrador, no sé què, no sé, un encastador, perdó, etcètera, el que fa és que en el cos sigui contraproduent i hi hagi un bloqueig, no? Llavors, per mi és aquesta una mica, o sigui, sí, sí, evidentment, sí que existeix molta pressió amb els homes, amb el sexe, però és una pressió diferent.
Sí, o sigui, jo crec que en els espais... O sigui, també crec que és important entendre que quan estem parlant de categories, no, tan genèriques com home-dona, uh-huh. O sigui, estem parlant d'una llei que després s'aplica en cada concret d'una manera particular i diferent, no? I de fet, molts casos, la llei es veu en els seus criminals. O sigui, una manera molt clara de veure... el mandat de gènere és quan de cop hi ha algú dintre teu que no està complint i notes aquella fricció, no? Crec que és una cosa molt complicada. Però tornant al tema dels homes, jo crec que hi ha una relació amb el sexe que jo diria que és completament neuròtica. O sigui, que és una relació total i absolutament neuròtica que passa per un disciplinament absolut del propi pla i el propi cos, que de fet, normalment, hi ha una negació del desig absoluta. O sigui, hi ha una pujada de la pulsió. O sigui, la pulsió té una força molt forta, perquè pulsió, falo i llei van molt de la mà, perquè són coses que tenen una condició molt absoluta, però el desig, que és una cosa que requereix de temps, que requereix de sofisticació inclús, o que requereix també de sensibilitat i vulnerabilitat, no? Recordem que vulnerabilitat vol dir vulnus, que vol dir com ferida oberta, no? Doncs crec que la relació amb el, masculina amb el sexe és una relació que nega el desig i, per tant, nega el plaer més enllà d'un... de cop, no? Però aquell plaer que es va construint és gairebé una antítesi, no?, de la relació masculina. Llavors crec que això és un marrón, perquè al final li dona una naturalesa completament unidireccional al sexe i molt monumental, però ridícula, d'alguna manera, no?
És que, tu, saps aquests TikToks, no sé si ho heu vist, de... com ties, o sigui, parelles heterosexuals on són ties feliç mimos en seus nòvios i llavors com que ara que veuen que ja està gravant és com, no, què fas, no sé què, tio, no, com que no volen les proves de que ells es puguin sentir vulnerables ni tan sols amb les seves parelles, no, com, no, a mi que em donin mimos, no, si jo soc un tio, no, però després existeixen aquests espais, evidentment, però entre els altres, entre els tocaïtos i els altres homes, no vull que això es vegi, és una mica la que diu, no sé què dius tu, Leo, en plan que no, jo vulnerable no em vull sentir mai. I, evidentment, és que és el que dèiem abans, si el sexe és un espai de vulnerabilitat, pues quin marrón, no? Perquè és vulnerabilitat pels dos o per les persones implicades.
Clar, també és curiós com s'ha fet aquest relat de que els homes són infinitament més sexuals, que és mentida, no? I que després hi hagi aquesta contradicció entre com està construïda la masculinitat amb aquest rebuig a la vulnerabilitat i que la, precisament sent el sexe un lloc on la vulnerabilitat és tan central, no? Té un punt de contradictori que els homes tinguin aquesta relació neuròtica amb el sexe.
Sí, de fet, el problema jo crec és que no és, no és gens... O sigui, tristament no és gens contradictòria, no? Perquè crec que és una relació, d'alguna manera... O sigui, hi ha una cosa que deia Lúcir Garay, no? Que deia com en la diferència sexual, l'ètica de la diferència sexual, diu com la dona és la dona ha sigut la pell de l'home. I això què fa? Això què vol dir, Garay, amb això? Que l'home, d'alguna manera, el preu de pagar per la masculinitat és la negació de l'interior. És a dir, la masculinitat és una pura exterioritat, és algo purament exterior, que d'alguna manera és incapaç de tenir qualsevol relació fora de les dinàmiques de poder i, per tant, de dominació, i el preu de pagar pel poder i la dominació és negar la teva identitat pel poder, no? És a dir, com la persona més poderosa és la persona que té menys llibertat, d'alguna manera, perquè ha de complir la llei del poder. Llavors, el preu a pagar és la falta d'interioritat i de llibertat, d'alguna manera, no? Per tant, hi ha una coherència molt perversa.
Clar. Sí, sí, però vull dir, sí, és veritat, és coherent, però alhora...
És perversa i incoherent, sí.
Si és un terreny on aquesta vulnerabilitat hi és això, és completament, al final, tòxic, no? Potser és... Oh. Un terreny pantanós, vaja, com a mi.
Sí, violent, sí, sí. Sí.
Un altre dels temes que volíem tocar és, bueno, suposo que generacionalment o en general ara, ja no només generacionalment, sinó tothom, tenim aquesta cosa de bé, ja es va fer la revolució sexual als anys 60, i a més o menys hi ha una sèrie de coses que tenim assumides, drets LGTBI, llibertat sexual de les dones... Creieu que hem pecat una mica d'optimistes en tot això? Ho dic perquè no només per la recessió sexual que parlàvem al principi, que ja hem dit que pot ser una conclusió més o menys sensacionalista, sinó també per, no sé, veiem per exemple com aquest neomasclisme a través de TikTok, de nois molt joves. Per mi, jo estic veient que posa molt el focus en la sexualitat, no? Que parlen de dones quilòmetre zero, de body count, de nou de discursos sobre la modèstia... d'aquesta respectabilitat sexual femenina que es torna a posar com sobre la taula. Què creieu que ha passat aquí? No sé si no estem tan alliberats sexualment com pensàvem. També hi ha tot un discurs, perdó, contra la monogàmia, que d'alguna manera s'ha actualitzat.
Sí.
No sé com ho veieu.
Jo penso que és els discursos d'odi, els discursos misògins i masclistes han existit sempre i seguiran existint, malauradament. Bueno, toquem, no sé, fusta, i esperem que no, però... el que passa és que el discurs evoluciona i la manera en com s'embolica amb el caramel també. Vull dir, ara es fan... ara potser és de la manosfera, no? O aquest món de TikTok, incels, etc. I abans era d'una altra manera, però és que... és una cosa que, per molt que evolucionem... O sigui, també és una arma de doble fil, perquè, per l'altra banda, com més parlem o més es fa visible el feminisme, més efecte rebot provoca, no? Quan obres més la finestra, no? I aquest efecte rebot, de la mateixa manera, que també estem en un moment en el que els homes se senten molt atacats perquè històricament és el moment en el que millor s'estan portant, però és el moment en què més assenyalem perquè tenim més recursos. I això genera una frustració individual moltes vegades, no?, que fa que ells s'ajuntin i perpetuïn un discurs d'odi de no, és que jo no estic follando perquè soy un feo i les mujeres, no sé què, tenen que ser d'alto valor. Bueno, ja escàndol. Però al final és això, és agafar la misogínia i el masclisme de sempre i empaquetar-lo amb una cosa més actual o que va a la línia del context en el que estem vivint ara, però és que realment és perillosíssim.
Sí, també ja crec que ara, en això últim, ara recuperem la pregunta, crec que hi ha una frustració per part de... si tu ets una persona, no, que ha sigut... s'ha assignat ser un home i tal, estàs còmode amb això, i tu doncs tens una sensibilitat i doncs, realment estàs d'acord amb que vols un discurs emancipador, etc. I d'alguna manera comences a experimentar des de l'adolescència, no?, el triomf del mal, en un sentit polític, en un sentit personal, no?, perquè una de les coses que són molt frustrants, que és la queixa dels incels molts cops, és que de facto la llei del falo, i quan parlo de la llei del falo parlo d'aquesta masculinitat hegemònica, no?, que, tan criticada, és efectiva, funciona. Funciona. I aquí que hi ha una frustració molt, molt gran d'identificar com la falta d'una teoria o una capacitat teòrica desenvolupada fa que no puguem entendre o no puguin entendre que el gran poder, que la paradoxa de la masculinitat és que alhora que la rebutgem la desitgem. Aquesta és la gran paradoxa, no? Perquè, i això és el que els homes no entenen ni es queixen i s'indignen molt, no? Però si luego tu, no sé què, que la queixa típica, perquè no... Són
clar, després busquen un malote, elles,
exacte,
no?
Exacte. Sí. Pues, clar, amor, d'això s'estan queixant, o sigui, de que el desig està intervenit i llavors estem criticant tot el sistema. És una estructura de poder, no és una cosa individual. Això per una banda. I després, crec que... Ara parlaves, no?, d'aquest efecte rebote. Sempre que hi ha una revolució que no s'acaba, hi ha una contrarrevolució. Això és des de la Revolució Francesa, que produeix a Napoleó, en termes quasi mítics polítics, fins a la Revolució Feminista, que no s'acaba, i al deixar-la a mitges, pues, la contrarrevolució es posa a les piles molt rapidet, no? I llavors crec que és un dels moviments que d'alguna manera passa. També crec que és un dels grans problemes del mainstream, no? Jo tinc la sensació que quan algú arriba al mainstream i es dilueix en el discurs... Perquè qualsevol persona que tingui realment una preocupació per aquest tema i acudeixi a les autores feministes de la principis del segle XX i la segona meitat del segle XX, veurà que elles no ho veien tan senzill. Que ho veien, o sigui, que ve el problema d'una manera molt complexa que no es deixa reduir a quatre lemes, d'alguna manera, no? Llavors crec que quan ens oblidem d'aquella complexitat tenim aquesta sensació de derrota absoluta. I és com, tampoc és que hi hagi una derrota absoluta, simplement ens hem oblidat de lo complex que és el món, no?
Clar. Sí, jo, per exemple, innocentment tenia moltes esperances posades en el tema de les no monogàmies. Mm-hmm. Quan va sortir el famós La defensa de Afrodita, que tothom va llegir, que estàvem a la universitat i tothom parlava del tema. Semblava com una cosa que, evidentment, era molt marginal, en el sentit que ho feia molt poca gent, que l'hegemonia o el mainstream sempre ha sigut monògam, no? Però jo sí que tenia com una espècie de fantasia de pensar, bueno, però això les generacions que vinguin ho aniran qüestionant i es anirà deconstruint moltíssim això i aquesta cosa del gelos i l'amor això s'anirà canviant. Llavors, pues, a la generació de més joves seran capaços de ser poliamorosos de manera doncs, molt més massiva i natural. I no ha passat això, és a dir, en absolut ha passat això. L'altre dia li preguntava a un simple noia que està acabant la carrera i em deia, no, això no és ni un tema, rotllo, estàs boja. Ningú, tothom té clar que monogàmia i punt, i no és un sí. tema que es parli a la uni com a tema d'aquests que sorgeix com a debat. Però, no ho sé, i aquí penso, sí, clar, tot és molt més complicat, com dèieu, però, no sé, hi ha hagut com una reacció com una mica de, no sé si de pànic, això és inqüestionable i punt.
És no que, sé. Crec que la no monogàmia en un sistema tan monògam en el que vivim
sí.
pot arribar a ser tan un escàndol, saps? Que la gent que estava en el moment ja era el lugar, o sigui, en aquell moment en el que va sortir Ètica Promís, quan defensa Afrodita, la Vassallo, no? Vull dir, com tot això, vam ser una gent que vam pensar que moriria avió, però crec que vam ser nosaltres la bombolla. És com...
No, no, clarament.
Va ser una mica com el procés, no? Amb aquest bajón de... Sí, no. Llavors, ara què passa? Que penso que la gent que està criticant això o està fent discursos pràcticament d'odi cap a les no monogàmies...
Sí,
no?
Sí, és que és... Monogàmia ho bala, eh? A les xarxes,
sí,
és
clar,
això.
Sí, clar, però perquè ho veuen les... un escàndol. Sí, sí. Perquè no han tingut potser... Sí, clar, nosaltres jo crec que ho veiem... com un escàndol, fins que algú va dir però pensa que, vale, joder, i comences a llegir assajos, comences a veure com el que hi ha darrere, dius, té tot el sentit del món. Què passa? Que és com ser vagà en un món omnívor, barra carnívor, que és el que vivim, no? Que, evidentment, si el sistema està fet d'aquesta manera, és molt incòmode sortir d'aquí, és molt incòmode ser no monògam. Llavors, com jo conec i sé de primera mà de moltes relacions que en aquelles èpoques tothom estava, no, o sigui, jo recordo que tot el meu cercle de gent no monogàmia és a tope, i ara doncs la majoria de gent que està casada i amb fills i no vull saber-ne res, no? Sí. Perquè es va intentar, però alhora, clar, és tan incòmoda i suposa un esforç tan fort, no? Que molta gent diu, bueno, mira, doncs, sí, jo de cap sí que no monogàmies, però a l'hora de logística, doncs...
No, jo sempre m'ho he mirat des de la teoria, eh? Vull dir, o sigui, sense ser poliamorosa, però sí que pensava, la teoria em quadra, per tant, a qui vingui després, la pràctica li quadrarà. Però ja no és un tema de gent que no està practicant les no monogàmies, etc., sinó gent que directament et diu, bueno, és que si et fixes en una altra persona és que no estàs enamorat. És a dir, ja no és no tenir la capacitat per fer-ho, que això és veritat que t'has de construir moltes coses i és molt difícil, sinó directament no entendre-ho o pensar que en la monogàmia hi ha l'essència de l'amor, i això em sembla molt més preocupant.
Però és que això també és el que dèiem abans, que és agafar el mateix discurs de l'amor romàntic, d'un mite de l'amor romàntic de l'hòstia, i agafar i embolicar-lo una mica diferent a través de TikTok. Però és que pensem que... Vale, ara tiro una hipòtesi, a veure què penseu. Sabeu què ha passat aquests anys des d'en Defensa de Afrodita fins ara? La Isla de les Tentaciones ha passat. I la Isla de les Tentaciones ha sigut l'escola de l'amor, fatalment, però sí, de molts xavals, adolescents i nens.
Molts monògams no són, a l'Isla de les Tentaciones.
Home, però és un reality que tot el reality, o sigui, veu del parany de que... Si sents atracció per una altra persona, vol dir que realment no estàs enamorat de la teva parella o que no t'agrada.
Sí, és veritat, sí.
Clar, o sigui, està ple de mites de l'amor romàntic. Llavors, si una cosa que s'ha fet tan mainstream i s'ha popularitzat tant un discurs d'aquest tipus, jo crec que també, bueno, no sé en quin percentatge, però deu haver influït també això.
Sí, sí.
Sí, o sigui, jo crec que una qüestió que crec que... el que ha passat amb això... O sigui, jo sé que jo tinc una relació no monògama... poc hegemònicament no monògama, però d'alguna manera sí que crec en aquestes coses, però sí que en això que es deia ara, no? D'aquesta, com cada cop va patar una bombolla i es va evaporar, no? I de cop tota aquesta gent està casada. És perquè crec que hi havia una desconnexió d'alguna manera, o sigui, jo sóc una persona que d'alguna manera políticament m'articulo des de la no monogàmia, però no perquè cregui en una mena de... ideologia no monògama, sinó perquè tinc una concepció política general que per pura coherència m'obliga a ser no monògam. Però no és que reflexioni únicament sobre la monogàmia, sinó que tinc una reflexió sobre el subjecte, sobre la política, sobre l'estat, sobre la família, etcètera, no? D'alguna manera, o sigui, crec que, no sé, des que Engels va escriure sobre la família tradicional fins ara, doncs d'alguna manera hi ha hagut molta gent reflexionant sobre això. I el que crec que va passar d'alguna manera és que tothom es va sumar al carro sense comprar tot el pack polític. Llavors, clar, quan tens una creença que no està dintre d'una cosmovisió política, és molt més maleable, no? I clar, llavors, què ha passat aquests últims anys? No només és la crisi de les no monogàmies, sinó és la crisi de la politització de les persones. Llavors, com menys polititzades estem, més monògames som. O sigui, va molt de la mà, no? Sobretot perquè, a més, crec que hi ha un exercici que hem de recordar constantment, que és que hem de desnaturalitzar la monogàmia. O sigui, el problema de programes com la Isla de las Tentaciones i tot aquest mainstream, és que ens fan creure que el model monògam romàntic és el model natural de l'ésser humà, que hem nascut per ser monògams. Quan és una cosa que es va crear, o sigui, la idea de la monogàmia és una creació dels anys 50 de la postguerra als Estats Units. O sigui, aquest ha estat la família nuclear. És un invent que té 70 anys, literalment. O sigui, les grans novel·les modernistes van totes sobre l'adulteri, totes. O sigui...
Bueno, és que els homes sempre han estat no monògams.
Bueno... Però la infidelitat existeix perquè existeix la monogàmia.
Sí, sí, però
també.
No monògams en el sentit de que sí, que la monogàmia era l'aparença,
sí,
però no era la pràctica.
Però era la llei de que s'aprofitaven ells, no? Perquè en aquesta dupla típica de la prostituta i la santa, doncs sí, era aquest joc que sí que duien a terme. Però sí que crec que, d'alguna manera, quan... I torno a Foucault, el pròleg com de l'Antiadip, de Dries Guattari, diu una cosa, que tots portem dintre un petit feixista, i el nostre petit feixista, la monogàmia està molt bé. Està molt a gust, no? De cop, ostres, la casa, la família, el perro, visitar la playa, aquest ego que tenim i aquest malestar completament assegurat per la llei de mai et viaràs amb ningú més. Fuah! Com que de cop dorms tranquil, no? Perquè aquest petit feixista que tenim a dins està... d'escàndol, no? Perquè no hi ha diferència, no hi ha por, no hi ha amenaça, el meu poder està assegurat... O sigui, s'està molt a gust, diríem, d'alguna manera.
I també com que ens han venut que l'enamorament va de la mà d'aquest desig. O sigui, que tu de sobte t'agrada algú i ja estàs pensant... O sigui, la teva part, el teu racó més cabró del teu cervell està ja pensant, la boda, no sé què, seria com... Que hi ha una cosa cultural que t'han venut així i punto, i que ja quan comences a fer el teu procés biològic d'enamorament, la fantasia se'n va cap allà. I tornem al que dèiem abans, no? Que hi ha una cosa que també és una mica pres el que ens agrada o el que desitgem. La fantasia, quan ens enamorem, va allà, va a boda, nens i casa, perquè també, en certa manera, ens han ensenyat que havia de ser així. Potser si ens haguessin dit, jo què sé, incloure-la en el meu sistema de... jo què sé, vincular-lo amb la meva amiga i que tinguin un fill i jo estigui allà criant-nos en tribu, doncs fantasejarem amb això, saps?
Sí, total. Sí, però sí, ho deia d'això dels homes també, perquè hi ha un punt de, crec, tots aquests discursos de no, és que això en el fons, el poliamor és consum de cossos, com discursos una mica criminalitzadors de manera implícita amb la promiscuïtat. Tinc la sensació que han arribat també molt quan a les dones i a les persones LGTBI se'ls ha permès ser promiscues. No?
Clar, però és que això és agafar, escoltar el discurs i fer-li la volta.
Exacte.
O sigui, no?
Sí.
És la típica que... El típic d'ara que un tio agressor fa més por quan s'ha pres el discurs i és feminista i aliat que quan no ho és. Pues va perquè una mica de... Vale, ara pots saber el discurs, no?, i utilitzar-lo en la teva contra i dir com... Ah, però no, si el que estàs fent és consumir cossos, no? És supercapitalista. Ara de sobte serà supercapitalista la no monogàmia. Bueno, absolutament contradictòria és al principi per com... Per més la base, però, clar.
Hem d'anar acabant. Sempre acabem amb un dilema, un joc, una pregunta oberta. Avui toca un dilema. És fàcil, crec. És fàcil, però bueno, una mica lligat a això que dèiem al principi de la recessió sexual i fins a quin punt les pantalles o els estímuls es poden estar allunyant del sexe. El dilema és, què preferiríeu? 6 mesos sense sexe amb una altra persona? O 6 mesos sense xarxes socials, Netflix, plataformes i tot el que sigui una descàrrega de dopamina ràpida d'aquestes tremendes? Que tenim el dia 70.
Mira, les dues em semblen un planazo.
Exacte, total. Wow. Anava a dir el mateix. Total, anava a dir el mateix.
O sigui, no em sembla gens terrorífic ni dramàtic, 6 mesos sense sexe. Tampoc em sembla gens dramàtic, em sembla un planazo, 6 mesos sense xarxes. Potser 6 mesos sense xarxes ni res, perquè crec que m'aniria molt bé mentalment.
Hi hauria millor sexe, segur.
També,
6 mesos sense xarxes,
sí.
Hi hauria millor sexe.
I si pujo l'aposta un any, diríeu el mateix?
Segurament.
Bueno, però o sigui, és que potser ens quedem sense curro, eh?
Exacte, i em quedo sense menjar, però si no... O sigui, crec que una cosa que està molt bé és cultivar una indiferència cap al sexe, a vegades crec que és algo molt positiu, jo ho faig bastant. O sigui, en tant que... crec que el sexe només m'importa quan em molesta, no? Quan un té una relació com sexual satisfactòria, li és completament igual no tornar-la a tenir. O sigui, com que d'alguna manera, amb sexe es viu molt bé i sense sexe es viu també molt bé, no? Vull dir, com que... No.
Sí. És que és el que deia abans, com que sento que també el fet de saber més de sexualitat o estudiar-la més o ser sexòloga és algo que he compartit amb altres amigues sexòlogues i la conclusió és com, no, el que he après és que m'importi menys. Tipo, ja no em ratllo. Punto. Saps?
M'ha encantat aquesta resposta dels dos, perquè m'imaginava com que el més fàcil és contestar, no, 6 mesos sense això, i no, heu estat com molt honestos. Sí, brutal. Doncs ara passem a preguntar el dilema al públic, que podran preguntar, debatre el que vulguin. I pels que ens seguiu des de casa, ho deixem aquí. Ja sabeu que per venir de públic podeu fer-vos subscriptors de VilaWeb 30, una subscripció pels nascuts en la dècada dels 90, que us dona les avantatges d'una subscripció habitual, com uns descomptes que estan bastant bé, i també el fet de poder venir aquí i dir la vostra. Moltíssimes gràcies i fins una altra.